L'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut El Pedró fa una aturada per denunciar l'ajornament de les obres del centre. Els treballs s'afecten al pati del centre des del setembre de 2024. L'alumnat reclama que el Departament d'Educació actuï amb urgència i es posi fi a una situació que s'està allargant injustificadament. L'Escala treballa perquè els lloguers de temporada passin al mercat anual. L'equip de govern confia que els beneficis derivats de la borsa municipal de lloguer assequible puguin començar a atraure els propietaris, mentre que a llarg termini es treballa per desencallar noves promocions. Reobre el parc infantil de la plaça de les Escoles després del canvi del paviment i dels elements de joc. La renovació de l'equipament ha tingut un cost de 20.000 euros i s'ha allargat durant dues setmanes. La UBET prepara noves propostes, entre les quals dues de semblants als dijous d'etapes, però adreçades als sectors de bellesa i salut i serveis. També es treballa en una fira on mostrar l'oferta de tots els establiments i empreses. Se n'ha parlat a l'Assemblea Anual de l'entitat. Comença la segona aturada de les barques d'encerclament a l'Escala. Les teranyines estaran aturades fins al 7 d'abril. En canvi, s'aixeca la veda de la sèpia, tant per pescadors professionals com per recreatius. En esports, els juvenils del Futbol Club L'Escala encaren la recta final del campionat amb objectius diferents. El juvenil preferent té el desig d'assolir la permanència el més aviat millor, mentre que el juvenil B lluitarà per quedar el més amunt possible. No descarta molestar els rivals de la part alta de la taula. I el temps, canvi de temps cap a llevant, avui encara amb núvols però sense pluja. Demà arribarà la pluja a partir de migdia i el mar es remenarà amb temporalet. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 4 de març. Podeu seguir atents a la informació a través de les reemissions de l'informatiu. Res més. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i pot...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on parlarem de muscleres i els danys que han provocat els temporals a les muscleres de l'Ebre. Després sabrem com la intel·ligència artificial incideix en les recerques oceanogràfiques i acabarem el programa d'avui parlant d'una trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Anem ara fins al delta de l'Ebre per profunditzar sobre els danys de les muscleres provocats pels últims temporals de fort vent i per això l'acompanya Cel Prieto des de delta.cat. En parla, Cel.
Sí, Marina, els episodis de fort vent que van afectar el delta de l'Ebre han provocat greus destrosses a les muscleres de la badia del Fangar. Segons la Federació de Productors de Moluscos del delta de l'Ebre, les ratxes de mestral que van superar els 140 km per hora i l'excepcional nivell del mar han arrencat prop de 10.000 vigues de les estructures de producció, deixant unes pèrdues que freguen els 2,5 milions d'euros. Anem a comentar-ho amb Gerardo Bonet, gerent de Fepromòdel. Gerardo, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Per començar, Gerardo, com descriuríeu el que us vau trobar a les muscleres del Fangar quan vau poder sortir a veure els danys?
Sí, doncs, bueno, un desastre total. perquè us fes una idea, pues, hi ha 38 muscleres afectades, 8 totalment destruïdes i 30 pues, afectades parcialment, no? De les 76 muscleres que hi ha. Vull dir, les pèrdues pugen pues, més de 2 milions i mig d'euros.
Uh-huh. S'han parlat de 10.000 pals arrencats.
Sí, 10.000, calculem que aproximadament hi ha 10.000 pals arrencats i creiem que ja el 70-80% ja s'han pogut recuperar. Recuperar no vol dir que els tornem a utilitzar, sinó que molts els tindrem que llançar. Alguns se podran reutilitzar. I després també ens costa que tenim una part de la bahia que hi ha més de 1.000 i pico de pals que encara estan pendents de recuperar-se.
I quan va una a veure la imatge devia ser...
Sí, pues, bueno, imagina't. Un desastre, no? La gent que va arribar allí pues, se va trobar no res. Lo que tenia el dia anterior i arriben en un demà i no tenen res. O sigui, absolutament res. Uh-huh. Hi ha gent que està, diguéssim, molt afectada.
Clar, evidentment. I què ha tingut d'excepcional, no? Este episodi de vent? Sí. De diferent?
Sí, ha tingut algo. Lo diferent ha sigut l'altura del mar. El mar estava uns 40 o 50 centímetres més alt que normalment. Això ha fet que no ha sigut l'impacte del vent, ha sigut l'impacte de les onades produït pel vent. I això ha xocat contra les estructures i ha fet menejar les estructures de fusta que hi ha damunt i les vies de formigó que tenim sustentant aquestes estructures de fusta. Vull dir, s'ha coincidit això, les dues coses. Una ventada de sobre els 150 km per hora, però sobretot aquests 50 centímetres que, diguéssim, el que nosaltres diem quan la mar està molt alta.
Uh-huh. Llavors això és el que xocava, no? Contra...
Correcte, contra les estructures i després també la direcció. Perquè ens trobem que pràcticament de tot el polígono que tenim de Batés, pues de meitat cap al racó que diguem nosaltres, pues l'afectació ha sigut molt alta i en canvi d'aquesta meitat cap amunt pues no ha sigut tan alta.
I estem parlant que tant les estructures de fusta com l'hormigó que hi ha al solatge, diguéssim,
correcte.
També s'ha vist afectat.
Sí. Se tindrà que fer tot de nou. Hi ha aquestes 8 muscleres que es tindrà que fer tot de nou. Estructures noves de formigó, lo de dalt, bueno, tot.
Clar, i m'imagino que estos productors, per exemple, les 8 muscleres que s'han de fer de nou, a nivell humà, clar. Això...
No, és que a més han perdut la collita de l'any, o sigui, enguany ja no caldrà collir. O sigui, molta gent ha intentat recuperar alguna cosa també, pues, intenten buscar els muscles, les cordes de muscles, el va que es pugui, però els números són de que enguany tindran que perdre la collita, a més.
Estes 8 muscleres estem dient que ja no... La collita d'enguany fora?
Fora, sí.
Vale. I les altres que han resultat igual parcialment afectades, sí, se podrà fer algo.
Se podrà fer algo, se podrà. Les 30, pues, les canvien d'un lloc a l'altre, es tornen a posar, pues, jo crec que es podrà fer algo. A la millor tindran pèrdues parcials de producte, uh-huh. Però no les pèrdues totals que tindran aquestes 8 muscleres.
Se parla d'uns 2,5 milions d'euros en danys materials.
Correcte. Entre danys materials i la part de collita de musclo i la part de collita d'ostre que s'ha perdut, calculem que s'ha perdut uns 200.000 quilos i uh-huh. Alguna de musclo i uns 30.000 quilos d'ostre aproximadament.
Vale. Això de la collita anual representa un gran nombre?
Bueno, si fas globalment el que és el musclo, no, però claro, les persones afectades és tot. O sigui, és 200.000 quilos i hi ha gent que potser feien una collita de 30.000 quilos i no collirà res.
Ja.
O sigui, globalment no significa molt, però particularment a cada productor pues, hi ha gent que està molt, molt afectada.
I ara aquestes persones que ho han perdut tot en una nit? Doncs
pues bueno, ara estem tramitant les ajudes a través del FEMPA i llavors estan intentant tramitar ajudes a través del FEMPA, estem també mirant el tema dels ajuts d'interessos tous i després també a veure si es declara zona catastròfica o el que... Però el que tenim clar al dia d'avui és que si fem alguna cosa, si a través del FEMPA, que són uns fons europeus que hi ha, que teòricament pagaria el 60% sobre la nova construcció que farien, no?
Vale. Perquè el dijous passat us vau reunir en el departament, sí. I que, com va anar?
Sí, bueno, ens va donar la possibilitat de, diguéssim, d'utilitzar el FEMPA per fer la reconstrucció d'aquestes muscleres i, bueno, en això estem.
Vale, els ajuts, també la possible declaració de zona catastròfica.
Exacte, això encara és un tema polític que no depèn de nosaltres ni de la Direcció General de Pesca i després també està bé que ens concretéssim més el tema dels crèdits tous que diuen, a veure quina subvenció hi ha sobre els interessos a través de l'Institut Català de Finances.
Uh-huh.
Clar, lo cost és superior al del temporal Glòria, s'està
sí,
parlant.
Sí, sí, perquè hi ha una cosa molt clara. Els danys han sigut bastant similars. El que passa és que en aquests 6 anys de Glòria hasta ara ha hagut un augment diguéssim, de tot el que és la fusta, per exemple, un augment pràcticament s'ha doblat. I el formigó també. O sigui, ens hem trobat en que tot... Nosaltres vam agarrar primer de referència els preus de Glòria i vam veure que eren similars, però claro, després quan actualitzem els preus i comencem a demanar pressupostos, ens donem compte que moltes coses han pujat el doble en aquests 6 anys.
Mm-hmm. Llavors, evidentment, pugen els preus.
Correcte.
I que parlem abans dels productors que ho han perdut tot, si arriben aquests ajuts, podran refer-se? No estem parlant claro. De que hagin de deixar-ho anar.
No, estem parlant, claro, els ajuts es donen perquè tu ho refacies.
Uh-huh.
Si no, te'ls donen a pèrdua.
Sí.
Si no et diuen, escolta, tu has perdut tant, te donen tant, no. Te donen diners
per a continuar-ho.
Una part, que com a molt serà del 60%. Una part de diners te'ls donen per a tu continuar el negoci.
Uh-huh. I, clar, el 60% no... L'este 40% que falta, això cadascú de la butxaca.
I tant. Aquí, bueno, a través de crèdits, a través del que sigui, no? Però aquí hi ha un tant per cent, estem esperant, si es demana una catastròfica, potser hi hauria un altre tipus d'ajuts, però de moment els ajuts que hi ha són per a refer les estructures.
Mm-hmm. Clar, Gerardo, la sensació no, que jo veig és que s'està acostumant a treballar de manera d'emergència, és a dir,
exacte.
Passa algo, se treballa sobre la catàstrofe que acaba de passar. No se fan actuacions preventives, sinó que s'actua per lo que acaba de passar, no?
Sí, no, està clar que ens trobem en aconteciments que cada vegada són més forts, més radicals, no? Per exemple, lo de Glòria no havia passat mai, i ara en 6 anys des de Glòria està aquí, pues ens trobem un altre fenomen d'estos vents tan forts, però de més este nivell del mar tan alt, no? I això, pues, la veritat, suposo que també la setmana anterior o 10 dies anteriors ja va vindre una ventada també de dalt bastant forta, i suposem que, bueno, en certa manera també va afectar les estructures. Mm-hmm. I al final la combinació d'aigua de nivell de mar alt més els vents, pues, van fer un desastre que, bueno, jo crec que no s'havia vist hasta el Glòria, però ja són 6 anys.
Mm-hmm. Sí, i tant. I, claro, això us fa plantejar d'alguna manera, bueno, plantejar canvis estructurals, diguéssim, aquestes noves estructures que tornareu a ficar-les, no sé...
Més reforçades, per suposat, més altes, també, que per la pujada de nivell del mar som obligats a fer-les més altes i, bueno, fer lo màxim possible, no? I traure, diguéssim, les conclusions que han tret, pues, reforçar més la banda de contralvent. Bueno, els productors, està clar que s'intentarà reforçar el màxim possible en vista del que està passant.
Mm-hmm. Llavors, Gerardo, de missatge d'encoratjament, hi ha hagut pèrdues, però enguany la campanya...
Campanya, esperem, afortunadament, només ha afectat a l'abadia del Fangà, a la feia els alfacs, pues no ha afectat, perquè pràcticament el vent de dalt, el mestral, pues afecta molt poc a la banda de la Ràpid, a la banda dels alfacs. Nosaltres creiem a començar, pues, com l'any que ve, a l'abril, i si hi ha una campanya, pues, que faltarà alguna cosa de musclo, perquè tampoc la sembra d'enguany tampoc no ha sigut una sembra molt gran de musclo, i però ens trobarem aquests, pues, 200.000 quilos també que ens faltaran aquí al Fangà.
Uh-huh. I llavors, clar, si s'està acostumat a aquests quilos que es venen aquí,
Bueno, bé, hi ha diferents factors, a veure com la falta sempre ens irà al final de la campanya.
Uh-huh.
A la començament tindrem més o menys lo de tots els anys, però al final de la campanya, quan estem parlant, pues, a partir del juliol, pues està clar que hi haurà menys quilos que els altres anys.
I se notarà això després la gent,
exacte,
que compra, no?
Per suposat, jo crec que, bueno, se pot notar. L'any passat ja van acabar la campanya molt pronta, sobre el 7 o 8 de juliol, i enguany, pues, a la millor no arribem ni al juliol, depèn del gènere que mos quede aquí a la badia del Fangà.
I quan aquí ja no quede musclo, de fora?
De fora, per suposat. Sí, aquí abans teníem una campanya de 5 mesos i ara, pues, tenim una campanya de 3 mesos, com a molt. O sigui, de mitjans d'abril a mitjans de juliol. O sigui, les condicions, ens han adaptat a les condicions climàtiques i al canvi climàtic, i està clar que han d'evitar aquests riscos de les calorades del juliol i agost.
Uh-huh. I la gent, tu que com a gerent de Febro Model, està desanimada?
Claro, bueno, claro. Bueno, la gent està molt desanimada, però vol continuar, vol
claro.
continuar. Uh-huh. Això és lo que mos transmeten.
No, no, si vol continuar és bona senyal, perquè
exacte.
Un altre igual diria, això ha passat, aquí
correcte.
Ho deixo, no vull saber res més,
claro, claro,
fora
claro,
mal
no,
de caps.
No, és que es va plantejar-te, va.
Sí,
imagina't,
i tant.
Que tindrà que fer tot de nou. Imagina't tota l'estructura que tenies, tot de nou.
Mm-hmm.
I la gent, claro, és normal que s'ho planteja, però del moment tots volen continuar.
Claro, és que estem parlant de gent que viu d'això.
Correcte. És que és això, que hi ha hagut gent molt afectada, molt personalment molt afectada, m'entens? O sigui, com a sector, la millor dius, bueno, no és tant, però com a personal no se'ls ha afectat a tots de la mateixa manera. Hi ha hagut gent que és els afectats al 100%, imagina't.
Sí, 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 sí. No, no, que és tremendo això, no. Això, Gerardo.
Pues sí.
Pues bueno, a ver, sempre, malauradament, sempre que parlem són per males notícies.
Sí, sí, les notícies passa això, el que dic.
No, sí, però de vegades també per bones notícies també podem parlar,
sí,
però...
Sí, sí, bueno, però bones notícies esperem que comença pront la campanya, a l'abril, i que el musclo sigui bo i que poguessin vendre i recuperar-vos una mica de tot això.
A veurem. Si és així, Gerardo, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, Marina, estarem pendents de les últimes novetats sobre les muscleres del Delta de l'Ebre.
Veurem com avança tot això, aquestes muscleres que sempre acaben afectades per aquests temporals. Moltes gràcies, Cel. Canviem radicalment de tema, anem cap al Garraf, perquè com bé sabeu, des de Ran de Mar intentem sempre mantenir-vos al dia de l'actualitat de la recerca científica oceanogràfica, i això inclou tots els avenços tecnològics que l'envolten. Tal i com hem parlat en altres ocasions, una de les que s'està investigant i aplicant és la de la intel·ligència artificial, i avui la Carla va fins a un dels centres universitaris de referència en els estudis marítims per parlar-ne amb un expert. Carla.
Bé, a principis d'any us vam explicar dos nous projectes en els que està participant el grup de recerca SARTI de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb seu a Vilanova i la Geltrú. Per una banda, l'SmartMe, que busca integrar tecnologies intel·ligents en el monitoratge dels sistemes marins, mitjançant una xarxa de plataformes robòtiques autònomes interconnectades. I per l'altra banda, l'I4C, un projecte de recerca multidisciplinar centrat en el desenvolupament de sistemes amb intel·ligència artificial incrustada que també permetran el monitoratge dels hàbitats submarins, però particularment centrat en donar suport a la restauració de praderies de Posidònia. Aquell dia ens va acompanyar l'Uri Prat, investigador del SARTI, i tot i que ens va poder explicar l'objectiu general dels projectes, ens vam quedar amb l'espineta clavada de poder aprofundir en com es desenvolupen i com s'apliquen exactament aquestes eines d'intel·ligència artificial en recerques científiques i més concretament oceàniques. Per això, precisament, ens hem desplaçat fins a la UPC per tornar a parlar amb l'Oriol Prat. Molt bon dia, Oriol, de nou.
Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
Mira, primer de tot, anem a veure com ho encarem això, perquè anem a parlar d'un tema molt tècnic i molt específic, avui sí, com són els models d'intel·ligència artificial. Primer de tot, la pregunta evident, per què decidiu treballar amb models d'IA en aquests projectes?
Principalment perquè prometen una millor eficiència i ser més ràpids en tasques que potser abans... tardaven més o que eren molt mecanitzades. Jo crec, més en particular, que l'intel·ligència artificial, si bé pot tenir molts pros en moltes altres coses, també té contres. Però en tot el que són tasques automatitzades, que es repeteixen, sempre serà més eficient un model encarat amb intel·ligència artificial.
I aquests models en concret, com es creen? Partiu de la base d'algun motor d'IA que ja existeix i l'entreneu per fer certes tasques? O desenvolupeu des de zero? O com...
Exacte, nosaltres aquí no desenvolupem algoritmes des de zero. Al final, a la ciència moltes coses són d'open source, estan obertes. Aleshores, jo particularment, clar, aquests projectes d'I4C i de SmartMe tenen en compte diferents institucions, diferents universitats o centres d'investigació. Aquí des de SARTI jo utilitzo uns tipus de models que, per exemple, la gent de la UDG de Girona no utilitza, no? I viceversa. Però jo, per exemple, utilitzem models de deep learning uns que són supervisats, altres que no, hi ha com tota una categoria diferent dintre el machine learning, hi ha moltes, diguem, categories, i jo en concret utilitzo eines que permeten treballar amb sèries temporals, que poden ser multivariades, és a dir, pots tenir, no, aquests 15 anys que tenim aquí a l'OPSI, doncs de temperatura, sanitat, de pressió, etc. Intentem omplir forats quan hi ha hagut gaps, quan hi ha hagut situacions en les que no s'ha pogut mesurar, i també intentar predir, no, tot aquest tipus de variables. I això tota la vida s'ha fet en models convencionals estadístics, que per determinades ocasions van bé i van millor que models de deep learning, o simplement no utilitzen tanta computació, per tant no cal, no? Si tu has d'omplir un forat de 2 hores, no cal anar-te'n a un model molt, molt complicat. Però on tenen avantatge aquests models d'IA és quan parlem d'omplir forats grans, no? Dius, hòstia, 2 mesos sense dades. Doncs aquests 2 mesos sense dades, els mecanismes o els algoritmes de deep learning prometen una molt millor solució.
I vosaltres, jo sé que us heu basat en molta literatura que ja hi ha, no?, al voltant d'aquest tipus de feines d'aplicació de la IA. Ens podries donar algun exemple d'en què us heu basat en aquests projectes?
A veure, jo al final soc un doctorant, no he creat aquests projectes, jo estic diguem, afiliat a aquests projectes, formo part, diguem, de la part que investiga una aplicació en concret. Jo particularment m'he basat en la idea de lo que existeix de models de deep learning o de machine learning en aquest cas de sèries temporals multivariades, i aquí doncs hi ha diferents models que prometen input form, hi ha diferents categories, però hi ha un tipus de model que són reds neuronals convolucionals o recurrents que utilitzen long shorter memory, que és com una capacitat de tenir memòria cada vegada que tu vas per la red neuronal aprenent coses. Hi ha altres que són de transformers, hi ha com diferents tipus de models, i jo el que estic fent ara, que crec que és lo seu, no?, com a línia investigadora científica coherent, és a dir, vale, què existeix avui en dia literatura científica, anem a comparar què ens funciona millor en el nostre cas, no? Llavors nosaltres el que fem aquí al final és aplicació d'aquests models i fine tuning moltes vegades, que és a dir, agafes el codi lliure d'aquest model i tuneges algunes parts de la red que a tu et serveixen, que s'adapten millor al teu dataset, que s'adapten millor a la duresa de les teves dades. Però és veritat que, per el que em preguntaves en concret de com ens hem basat en crear Life4C o l'SmartMe, potser jo no sóc la persona indicada amb qui parlar, perquè jo no he creat com el projecte. Però m'atreviria a dir que al final la IA és un tema molt, molt innovador, que és molt important i que ens pot donar moltes facilitats, però que també s'ha fet molt gran, no?, diguem-ne. I la idea de tenir un observatori intel·ligent té molt sentit, perquè ens pot permetre, doncs, això, que es comuniqui una plataforma fixa amb una plataforma mòbil, com pot ser un IUV, que és un autònom underwater vehicle. És molt interessant que pugui utilitzar eines d'intel·ligència artificial.
Bueno, al final, per el que deies, no?, per optimitzar aquestes tasques, sobretot les més repetitives. Llavors, més en els projectes aquests concrets, en aquesta part que esteu treballant des d'aquí, o que estàs treballant tu amb els teus companys, quin és el tipus d'informació concreta que esteu extraient mitjançant aquesta IA en aquest projecte, no?, en aquests projectes en concret? Perquè es basen molt en el monitoratge, però no sé si es centren més en el processament de les dades, si també hi ha alguna qüestió de reconeixement visual, no?, dins dels observatoris per automatitzar aquests i detectar a nivell d'imatge, no sé quin...
Jo ara que estàs comentant una mica de coses més temporals, però és veritat que també jo porto aquí un temps, i anteriorment al doctorat estàvem fent termes d'object detection, que és això que comentaves, que és la idea de detectar objectes a imatges, en aquest cas són peixos, i llavors també aquest projecte també té aquesta aplicació amb les càmeres. La idea és aplicar el que hem fet aquí a OPSI en un lloc de shallow water, en 20 metres de profunditat, doncs fer aquesta detecció d'imatges. Per fer això el que necessites és un volum d'imatges molt gran o suficientment gran, amb el qual, i això és el que parlàvem abans del tipus d'intel·ligència artificial, aquí això seria un supervised machine learning, perquè està supervisat per un humà. És a dir, El pipeline seria una mica com tu tens tot aquest volum de dades, d'imatges, com a usuari, com a humà, etiquetes aquestes imatges, li poses, doncs mira, aquest requadre fa referència a aquest peix es diu Dentex Dentex, aquest altre requadre fa referència a aquest altre peix i es diu Chromis Chromis. Llavors tu vas anotant, que, no, que es diu aquestes imatges, si tens 5.000 imatges, posa-li, doncs, etiquetes X, per exemple, 300, 400, 500. Llavors tu entrenes el model que funciona de la manera, doncs això, no? Li poses totes aquestes imatges amb totes aquestes anotacions, llavors què fa? La xarxa neuronal aprèn patrons, colors, formes, per identificar que tu li has dit que aquest cromis cromis és d'aquesta manera. Extreu features, extreu característiques d'això, i el que intenta és reproduir-ho en totes les imatges que veu noves. Per tant, normalment el que es fa és es divideix el dataset de 5.000 imatges en 3 datasets, un 70% aproximadament és per entrenar la red neuronal, un 15% és per validar que ens funciona el model, i l'altre percent és per fer un test amb imatges que no ha vist mai el model. Mm-hmm. Llavors d'aquesta manera tens un benchmark, tens una diguem, una prova nova amb la que pots dir, vale, el model funciona o no funciona, va pitjor amb aquestes condicions, va millor amb altres condicions, i tens com una manera d'anar millorant el model. Això és una cosa que s'aplica, que s'aplicarà, i que ja estem, ara avui en dia, fa res, també estàvem intentant tunejar models perquè funcionen encara millor. Ara avui en dia el que tenim és la capacitat d'identificar 25 espècies diferents de peixos amb un mean average precision, que es diu que és com una mètrica que et serveix per saber quina precisió té el teu model, que de moment està a 0,86 de 1, diguem-ne. Clar, hi ha espècies que tens moltes, com el Chromis Chromis, no? Que són els, com es diuen col·loquialment aquests peixos, castanyoles, les castanyoles. Doncs llavors, clar, hi ha molts d'aquests peixos, per tant la xarxa neuronal és molt bona en entrenar amb aquests peixos. Però per exemple, a pops no en veiem tants, tot i que el pop és molt, no, bueno, no és un peix, però tot i que el pop és més fàcil de reconèixer, doncs ho fa pitjor, perquè n'ha vist potser, m'invento, 25 o 30. Mm-hmm. Però de Chromis Chromis n'ha vist 15.000. Clar, llavors has de jugar sempre amb que les teves classes estiguin ben representades, és a dir, els teus peixos que hi hagin més o menys iguals. D'aquesta manera la red neuronal entrarà millor, no? És a dir, juga una mica amb això. Com més vegades vegi aquest peix, més bo seré com a xarxa neuronal a detectar-lo.
Mm-hmm. Per tant, et facilita això, no? Reconèixer els peixos potser més comuns, més habituals, i però sí que hi ha d'haver aquesta tasca humana al darrere per identificar les rareses, que diguem-ne, no?
Sí, sí. També estem veient altres models que no necessiten, que són sense supervisió i que busquen directament patrons. Però aquí es complica més la cosa i és un altre estil, però per fer totes aquestes coses de dins de la visió per computació d'object detection, que pots fer el mateix xarxa neuronal per comptar cadires, o per comptar persones. Això s'ha fet molt en persones, amb típica càmera de vigilància que té una porta i compta quantes persones entren o surten. Però és el mateix model, el mateix algoritme, l'únic que ho apliquem en una situació més de biologia, de monitorització d'ecosistemes, no? Que després molts biòlegs doncs venen també perquè aquestes dades al final pensa que això s'ha fet durant molt temps amb humans comptant-ho, literalment. Nosaltres hem fet unes estadístiques de quan tarda el nostre ordinador amb aquesta gràfica, amb aquesta CPU tal, a quan tardaria un humà, no? A fer-ho, i la diferència abismal.
I jo et volia preguntar també, que em sembla molt interessant, perquè per una banda hi ha aquest benefici que és molt clar de nivell d'optimització de temps i de recursos, però actualment també hi ha moltes veus que alerten de les conseqüències que l'ús de la IA pot tenir pel medi ambient, per la gran quantitat d'energia i d'aigua i de recursos que gasten les granges de servidors per processar tota la informació. Suposo que els vostres projectes, venint d'un centre de recerca ambiental com sou aquí al CERTI, deveu tenir en compte també a aquest aspecte. M'interessaria saber com s'afronta aquest repte des d'aquí del CERTI.
Aviam, clar, aquí al CERTI, a nivell d'intel·ligència artificial, hem començat, posa-li, farà 4 anys. I vam començar, el meu company, el Pol i jo, vam fer les pràctiques fa 5, i fa 4 ens hem posat doncs, a provar coses això d'object detection i tal. Clar, nosaltres no ho tenim, suposo que no ho tenim tant en compte, en el sentit de que som usuaris que utilitzem aquestes eines, i que, per exemple, la intel·ligència artificial, com bé dius, té un cost molt alt en termes energètics, no? Per exemple, nosaltres ara estem on corro aquests models jo no puc córrer el meu ordinador, perquè el meu ordinador no dona aquesta capacitat. Què fem? Doncs entre els projectes d'universitaris o de la Unió Europea, es lloguen centres de dades o es lloguen gràfiques on utilitzem aquests models. Clar, això té un, òbviament té un cost ambiental, no? Com el té moltes altres coses. Llavors, si la pregunta era una mica com ho gestionem, no? O com, jo no sé si ho gestionem del tot, en el sentit de clar, al final no li donem un pes tan gran, i no, és que no ho sé, crec que no ho gestionem, no? A nivell de, o sigui, no fem alguna cosa per consumir més o consumir menys. És a dir, nosaltres tenim accés a unes gràfiques, correm els models allà, funcionen, no funcionen, i anem fent proves allà, però no sé si hi ha un tipus de greenwashing al respecte, o no sé si hi ha algunes polítiques ambientals al respecte, perquè al final és un grup, o sigui, és una entitat pública, i aleshores es no és com una empresa privada que d'alguna manera justifica tot això. No sé com, no sé si m'he explicat gairebé.
Sí, molt bé. De fet, bueno, serà una cosa que haurem d'investigar també,
sí.
El ser un, però bueno, el ser ja és bastant il·lustratiu, sí. El fet de que estigueu treballant amb això que explicaves, no? De que llogueu aquests servidors, aquestes gràfiques a través de diferents centres d'estudis a nivell europeu, i que per lo menys, per lo que em dius, sembla ser que no s'utilitzen aquestes granges de servidors massives de que poden ser de les que utilitzen les empreses d'IA generatives.
Aviam, a títol personal, sense parlar, és a dir, parlant com a Oriol, com a Uri, l'impacte que genera l'intel·ligència artificial, com l'impacte que genera la indústria càrnica, com l'impacte que genera moltes atrocitats, diguem-ne, és un tema, és un tema de l'altre, i com menys impacte tinguis, estarem tots d'acord que millor. Però això, per altra banda, aquí a Sarti, al final, quan no, l'altre dia parlàvem una conversa de bar que podia tenir tothom, no? Un prompt de ChatGPT, no? Quant gasta, no? Quanta aigua gasta, que tu estiguis tot el dia preguntant-li a ChatGPT coses respecte a pues, preguntar-li a Google o dir-te un llibre, no? Clar, és a dir, si ens posem polítics, que m'encantaria posar-me polític, una cosa és utilitzar aquestes eines per fer ciència, no? I perquè al final, o sigui, el que estic fent jo aquí, que em paga l'Estat com a Oriol, no? Em paga l'Estat, que em paga fatal perquè estic fent un doctorat, però al final és i tu utilitzes una eina artificial per fer ciència que beneficia, diguem, a tota la comunitat. Jo no estic fent alguna cosa privat i concret per beneficiar-me a mi o a la meva empresa. Clar, això ja és un tema, no? Això ja és una diferència. Llavors, jo crec que el problema gran dels centres de dades o del que sigui, perquè ara parlem d'intel·ligència artificial com pot ser una altra problemàtica global, crec que està en l'acumulació de capital, no? En l'acumulació d'unes persones tenen tots aquests beneficis a costa de contaminar algú que és de tots, també. Jo crec que aquí està el problema. Que com a organització UPC no sé com ho gestionen, sincerament. No ho tinc del tot clar. I com a Sarti, el ser també una cosa molt nova, nosaltres al final el que fem són ens donen accés a aquests llocs de manera, entre cometes, gratuïta, en el sentit de que són projectes europeus finançats per la Unió Europea o finançats per l'Estat, també. Llavors nosaltres som com més usuaris de, ens donen aquesta capacitat, doncs anem a explotar aquesta capacitat i anem a treure aquests models. Però diguem, l'output de tot això és sempre lliure, de codi lliure, o és sempre com per la comunitat, entre cometes, no? És com qui estudia una cosa més emblemàtica, no? Si em poses a estudiar la cura d'una enfermedad, no? Un cas típic, a una universitat pública, que utilitza també, de fet, l'objectiu és el mateix que parlem de peixos, s'utilitza per detectar cèl·lules cancerígenes, s'utilitza per detectar un tac, per exemple, d'un tumor, o les radiografies, per exemple. Ara hi ha un problema amb les radiografies, que és molt més bo una intel·ligència artificial que un radiòleg. I clar, tot això, és veritat, consumeix aigua i consumeix energia, però la diferència, suposo, és cap a on ho estàs aplicant, no? No sé si s'ha explicat una mica.
Sí, per mi s'ha explicat molt clar, perquè crec que és extrapolable, com tu deies, a molts àmbits fora de la IA, en què crec que tu mateix ho has dit molt bé, no? La gran diferència segurament està en qui s'endú el benefici d'aquest consum energètic, si és per progressar, per investigar, per poder millorar com a societat, o és per un ús privat o per dir que, mira, he fet un vídeo del meu gat amb faldilla ballant amb castanyoles, no? Sí. Després, també hi ha un tema, després, a part del gasto de recursos, també hi ha una part econòmica que últimament està afectant molt amb el boom que està venint d'aquestes dies més de consum general, diguem-ne, que és que per culpa d'aquesta bombolla estan escassejant components electrònics, components tecnològics, per exemple, com estem veient amb el tema de les memòries RAM informàtiques, no?, que han quadriplicat o quintuplicat els seus preus, que és una autèntica bogeria. A mi m'interessava també saber que si aquí, en un centre d'investigació com el vostre, en el que també desenvolupeu projectes de robòtica, projectes amb els landers, projectes amb sensors, projectes que necessiten d'aquest tipus de materials, si esteu veient que això us afecta a nivell de les vostres investigacions i també amb el tema de desenvolupar aquestes eines d'intel·ligència artificial, perquè tot al final va molt lligat.
Sí, és a dir, afecta com a tothom, com a usuari. Al final els preus pugen dels xips de les gràfiques Nvidia o del que sigui, i es veu reflectat. Quan comprem un ordinador perquè entra la machine learning així en local, doncs és més car del que era fa X temps, o quan amb altres components electrònics. Sí, es va reflexat, òbviament, però això ja és un tema també de beneficis, no? És a dir, o avui en dia les eines de machine learning i han augmentat una barbaritat. Quan un producte és gratis per l'usuari, pregunta't per què és gratis, no? Al final nosaltres també nosaltres estem pagant amb tota la nostra informació que posem allà. I per això hi ha una versió de ChatGPT gratis. ChatGPT existeix de fot molt més temps. L'únic que està restringit a serveis d'intel·ligència o el que sigui, no? Llavors, és com tot una mica. És a dir, nosaltres a nivell d'usuari, notem un augment en els preus, sí. Però poc pots fer al respecte, no?
Noteu que us limita d'alguna forma a l'hora de fer els vostres projectes? Noteu que us estigui limitant o encara no hem arribat a aquest punt de que us estigui afectant directament?
O sigui, ens afecta en el sentit de que hem de posar més diners potser en comprar aquesta cosa, però jo no porto els comptes de Sarti, sincerament, però crec que no ens ha limitat fins al punt de dir, hòstia, ara és impossible comprar això. O sigui, òbviament, si fos més barat, ho tindríem aquí tot el centre amb un rack amb supergràfiques, però no és viable per l'economia, i el que es fa normalment és en els projectes, doncs, llogar espais en llocs que ja ho tenen muntat.
Sí. Doncs, Oriol, no tenim gaire més temps. Vull agrair-te que hagis tingut aquesta estoneta per explicar-nos tot això, que jo, sincerament, que sempre ho veig com una cosa molt complicada d'aprendre i molt complicada d'entendre també com funciona, perquè té moltes capes, però crec que m'has il·luminat a mi bastant i espero que també a les persones que ens hagin estat escoltant avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos de nou.
Moltíssimes gràcies a tu. Sempre aquí disponible pel Canal Blau, i Sardi us acollirà sempre.
Perfecte, doncs molt bona tarda, Oriol.
Molt bona tarda.
Fieras no tienen apetito, es la intención la que nos mueve a ser más grandes, a mí a soñar contigo. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo, si tú te vienes conmigo, si tú conmigo. No somos más que un microscópico lunar en el culo del mundo, pues hoy quiero que brille lejos con mis versos desde lo más profundo. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, comernos todo, si tú te vienes conmigo, si tú
Encarem la recta final de la Ronda Mar d'avui i anem a parlar de la trobada anual d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme, que tindrà lloc dissabte 18 d'abril. Es durà a terme enguany a la Sal Ainaut de la Sarte de Sant Pol de Mar i té el lema una temàtica ben marinera. La 19a trobada portarà per títol l'activitat pesquera al Maresme, amb l'objectiu de comptar amb recerques des de diferents aproximacions, poblacions de la comarca i moments històrics. I aprofundim més, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar de la 19a trobada d'entitats de recerca del Maresme, entitats de recerca local i comarcal d'aquí del Maresme. I ho volem fer aquí al programa Arran de Mar perquè aquest any aquesta trobada, que per cert es fa el dia 18 d'abril, va sobre la pesca al Maresme. I per parlar-ne podem saludar a l'Alexis Serrano, que és el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme. Alexis, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, tenim ja, doncs, en ment i en previsió aquesta trobada, que, com dèiem, porta per títol l'activitat pesquera al Maresme, Alexis.
Doncs sí, senyor. Aquest és el títol. Cada any fem una trobada d'entitats de recerca local que aplega, doncs, tots els centres d'estudis de la comarca, centres d'estudis històrics locals, diguem-ho així, locals i comarcals, i també, doncs, i a vegades hi participen també alguns investigadors a títol individual. Generalment fem unes preparatòries, ens reunim més o menys els representants de les entitats a la seu de l'Arxiu Comarcal, que és més o menys qui esperona aquesta activitat, i el que fem és decidir una temàtica. I aquest any, ja ho vam decidir l'any passat, que l'any que ve, doncs, bueno, que aquest any ho celebraríem a Sant Pol, i que la temàtica seria, doncs, la pesca. L'any passat, doncs, ens hem reunit en els darrers anys, doncs, a altres indrets. No sé, l'any passat ho vam fer a Taià, i el tema era la producció vitivinícola al Maresme, i cada any, doncs, bueno, n'hem fet 18, i aquesta serà la 19a.
Mhm. I tant, no, home, i aquest tema, la pesca, diguem-ne, aquest títol, fer totes les ponències i les comunicacions al voltant d'aquest tema, clar, la pesca al Maresme, evidentment, és una cosa molt important, però també és un tema molt ampli, és a dir, se'n pot parlar molt de la pesca.
Doncs sí, perquè permet... Sempre intentem buscar temes així, molt oberts, perquè els arqueòlegs hi puguin participar, els antropòlegs hi puguin participar, els historiadors hi puguin participar, els arxivers hi puguin participar. És a dir, cadascú una mica des de la seva àrea d'estudi, diguem-ho així, no? Per tant, doncs, si un antropòleg, doncs, vol parlar, doncs, de tot el sistema de creences, supersticions de pescadors i mariners, doncs, hi podria entrar. Si un arxiver vol parlar, doncs, de les tipologies documentals que ens permeten, doncs, estudiar l'activitat pesquera, doncs, ho pot fer. Qualsevol pot aportar la seva comunicació, no?, el dia de la trobada és una comunicació, venen a defensar, diguem-ho així, no? Una mica, doncs, ja al públic, llavors cadascú doncs, fa una petita explicació de què versa el seu estudi, llavors aquests estudis després els compilarem en un volum monogràfic específic, en aquest cas de la pesca, que és el que presentaríem l'any que ve. O sigui, aquest any a Sant Pol presentarem les actes de la trobada de l'any passat a Tallà, no?, en relació a la producció vitivinícola, i l'any que ve llavors ja presentaríem les de Sant Pol. Per tant, és important perquè aquestes comunicacions queden impreses en un volum, a més aquests volums els tenim tots penjats a la pàgina web de l'Arxiu Comarcal, per tant, es poden accedir, es poden recuperar totes aquestes aportacions que s'han anat fent. No? És interessant el fet d'això, doncs, que cadascú fa la seva aportació doncs, des d'allò que coneix, que aquest és el valor que tenen aquestes comunicacions. No? Si ve una persona de Vilassar de Mar i parla de la pesca de la tonyina a l'Almadralba de Vilassar, que és una cosa molt específica, doncs això ho coneixerà tothom de la comarca, perquè ens entenguem, però el que tenen aquestes trobades locals és que hi ha un coneixement generalment molt específic i molt profund, no? Perquè generalment doncs, els autors han pogut parlar encara amb testimonis d'època, etc. I aquesta és la riquesa d'aquestes trobades que organitzem.
I tant, i en aquest tema concret, la pesca també és un tema que, clar, històricament dona molt de sí, perquè si una cosa ha canviat tot, però si una cosa ha canviat molt en els darrers anys, és la pesca.
Sí, cada època els humans que han viscut a la comarca del Maresme han fet ús i recurs del mar d'una manera o altra, i per tant nosaltres quan triem aquests títols, clar, ja preveiem que puguin venir arqueòlegs a explicar-nos com ho feien els íbers o a la prehistòria doncs, per pescar, i ja deixem aquests títols oberts doncs, perquè els que fan estudien l'època romana doncs, ens ho puguin dir també, i a l'època medieval, i a l'època moderna, i a l'època contemporània, no? I llavors la intenció precisament és aquesta, és els volums tenen aquests títols tan oberts que ens permeten doncs, fer un recorregut cronològic, no?, de tota la història, diguem-ho així, no?, amb les limitacions que té també la recerca, però fins on es pot, doncs es pot anar entrellocant, i es veu, òbviament, també, això, els canvis, no? No és el mateix pescar a principis del segle XIX encara vela, que després superar les veles amb els motors ja mecanitzats, o per exemple doncs, pescar l'encesa amb teies de foc, o després doncs, amb llums de Petromax, no? La tecnologia va canviant i els pescadors no són aliens a la tecnologia que els envolta, com tots els sectors, i per tant és una de les coses que ens permet veure el pas del temps, no? com van canviant les maneres de fer, les maneres de produir, en aquest cas les maneres de pescar o de distribuir també el peix, no? Si en alguns llocs se salava o no se salava, el consum de la sal, a partir d'un cert moment per refrigerar el peix i poder-lo distribuir, com impacta el ferrocarril en la diversificació de l'alimentació de llocs com Barcelona, que tenien difícil per accedir a peix fresc, a partir d'un cert moment, no? A partir del 1848, doncs a Barcelona comença a arribar peix fresc diàriament, no? Uh-huh. Bé, doncs això és gràcies al ferrocarril, però també és gràcies als nostres pescadors, no? I per tant, sí, és molt interessant doncs, veure tots aquests canvis que es van produint a la comarca en el temps. Uh-huh. I no existeix una monografia així, per tant la tindrem, estarà molt bé tenir-la, clar.
Exacte, clar, poden anar existint, imagino, doncs, petits treballs, això de forma dispersa, que ja s'hagin pogut fer, altres que imagino doncs, que es presentaran expressament en aquesta edició, en aquesta trobada, és a dir, que serà com un bon recopilatori de la pesca al Maresme, que és l'objectiu.
Doncs sí, aviam, petits i no tan petits, hi ha algunes monografies sobre la pesca en determinades localitats que són veritables volums molt profuns. El que passa és que a nivell de comarca, el que ens passa que a nivell de comarca doncs, no tenim res que abasti doncs, des de la Tordera fins a Montgat, no? I en canvi, aquesta col·lecció que fem nosaltres a l'arxiu, ja insisteixo, 19 anys, ja es diu ràpid, doncs està clar que ens aporten una visió una mica més panoràmica, no? Perquè moltes vegades aquestes monografies locals donen una idea una mica molt concreta del teu municipi, per exemple, et ve la pregunta, això seria molt similar o molt diferent, o què és del que llegeixo en aquestes pàgines és singular, m'ho invento, del Masnou, o d'Arenys, o de... No? I en canvi, doncs, en aquests llibres vas veient doncs, que hi ha algunes coses que es van repetint, algunes maneres de fer... Apareixen molts localismes, no? Mòduls de parlar, que s'han anat perdent amb el temps, no? I veus com en alguns llocs es fan servir les mateixes paraules i en alguns altres no, canvien. També és interessant per això, eh? Aquests llibres doncs, tenen aquest valor, no? Perquè són petites tasseles que formen un mosaic gran, no?
I tant.
En aquest cas, doncs, aquesta col·lecció nostra doncs, està fent una bona base de coneixement d'aquest territori que li diem Maresme, no? Que òbviament a l'època romana ningú la coneixia com Maresme, però que realment doncs, sempre tenim estudis que van des de la prehistòria fins als nostres dies, i per tant, insisteixo, és una visió panoràmica en el temps i en l'espai.
Mm-hmm. I ho dèiem, això serà el dia 18 d'abril a Sant Pol de Mar, amb un programa que doncs, ja està així estructurat i hi ha una ponència inaugural, el mar com a espai cultural per parlar de pràctiques, de regats i transmissió del patrimoni immaterial, i això anirà a càrrec de l'Eliseu Carbonell Camós, serà una mica doncs, la inauguració d'aquestes jornades, aquesta ponència inaugural.
Doncs sí, nosaltres estem molt contents de que l'Eliseu hagi acceptat la nostra invitació i ara estem en la fase de crida, no?, de crida als centres d'estudis. Ja tenim algunes comunicacions confirmades. Nosaltres esperem, generalment ens movem entre 13 i 18 comunicacions. L'any que menys hem tingut han sigut unes 13 i l'any que més hem tingut han sigut 18. Per tant, jo crec que a l'entorn de la quinzena d'estudis segur que els tindrem presentats a la trobada, i a vegades passa que algú que no hi arriba a temps a la trobada a defensar públicament aquest estudi, però finalment doncs, durant l'any té temps a escriure-la i ens la passa, i a vegades doncs, passa que hi ha una certa distorsió entre el que s'ha defensat públicament a la trobada i el que s'acaba publicant, perquè generalment doncs, sempre acabem col·locant encara algun estudi més, no?, així de forma una mica gratuïta, però sempre partim de la idea que totes les aportacions són positives i que cap aportació és sobrera. Aquesta és una mica la idea, és l'esperit d'aquestes trobades. Insisteixo, ja aviat farà 20 anys que les anem fent, jo crec que ja gairebé podríem dir que són tradicionals.
I tant, i tant.
Perquè 20 anys no es fan del no res.
No, no, són anys, un parell de dècades, evidentment són anys, serà una jornada segur doncs, ben interessant i que a més acaba amb una visita comentada, un recorregut pel Sant Pau Pescador. Sant Pau, un poble preciós d'aquí de la comarca del Maresme que ens recorda a altres indrets. En algun moment ens pot recordar un poblet de la Costa Brava, Sant Pau és molt bonic i també es farà aquesta ruta guiada per al Sant Pau més pescador.
Sí, a més, clar, sempre dèiem, no? Tenim una espècie de llisteta mental, tampoc és que ho tinguem escrit enlloc, no? Però sempre dèiem, si mai hem de tractar la pesca, ho hem de fer en sol. I en el cas de... per què? Perquè Sant Pol conserva encara, com deies, aquesta essència, però a més, molts dels elements patrimonials que molts altres municipis han perdut, no? Doncs ells els han conservat. I el fan bastant bandera, i per tant, sempre dèiem, el dia que toquem la pesca, ho farem a Sant Pol. He d'agrair molt especialment l'arxivera municipal de Sant Pol, que d'alguna manera és els nostres ulls i els nostres braços a Sant Pol, no? Està treballant amb l'Ajuntament per tot el tema de l'organització, que fa de ganxo també amb les entitats locals del municipi, perquè això és imprescindible, no? Doncs que la gent del municipi doncs, participi, i des d'aquí doncs, vull donar molt les gràcies. Clar, Sant Pol no té pròpiament un centre d'estudis, però sí que és veritat que té un grup de gent que estudia aquests temes i fan sobretot divulgació, i nosaltres, que no som racistes, a tots els contem entre els nostres parts, i per tant doncs, estem molt contents de poder comptar amb la gent de Sant Pol, amb la gent de l'Ajuntament i sobretot amb l'arxivera que ens està ajudant. I jo crec que la trobada, ja ho veus, quan es comença a muntar amb ganes, ja saps que serà un èxit. En aquest cas, estem veient ganes des de l'Ajuntament, des de l'Arxiu, l'entitat local, i per tant jo crec que aquesta és la qüestió vencedora. Crec que serà una gran trobada, una d'aquelles que recordarem tota la vida, no només pel maco que és Sant Pol, que també, però sobretot doncs, perquè jo crec que, insisteixo, serà un èxit.
Segur, i des d'aquest programa, des de l'Arran de Mar, que ens toca tant de ple aquesta qüestió de la pesca al Maresme, l'activitat pesquera al Maresme, doncs segur que tindrem ocasió de poder-ne tornar a parlar, ho valorarem quan hagi passat, i si podem, doncs mirarem també d'aprofundir en alguns dels estudis o de les comunicacions que es presentin en aquesta trobada. Alexis Serrano, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona al programa Arran de Mar, ell és el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, i bé, t'anarà a desitjar molta sort per aquesta trobada, però tal com me n'has parlat, jo crec que de sort sempre en fa falta, però que ho teniu molt ben apamat, això anirà bé segur.
Sí, sí, anirà molt bé segur. Moltes gràcies a vosaltres i estarem a la vostra disposició pel que calgui, com sempre.
Perfecte, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor, amb els ulls clavats a l'horitzó, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 4 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els imprescindibles.
Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy.
107.6.
Ràdio L'Escala.
Xarxa. Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes del Montessori Palau Montgrí al carrer Sant Antoni 43 a Torroella de Montgrí el diumenge.